Molt bon vespre. Benvingudes i benvinguts, dramàtics sabadellencs, a l'Amunt al Taló, el programa que cada dimecres aixeca un taló virtual per posar-vos al dia de l'actualitat teatral de la ciutat. Aquest taló l'aixeca cada setmana l'equip integrat per Laura Lozano a la producció, la Júlia Stals, l'Adrià Garcia, l'Elvira Franc, l'Edu Gil, el Jaume Pont, el Francesc Rocamora, la Carlota Gorgori, el Bernat Pareja, el Marcel Castillejo i jo mateix, l'Eli Garcia. Tot plegat, enllaçat per la veu del programa, en Francesc Asens, i posat a punt pel nostre home a la peixera, Antoni González. Amb incidències tècniques o sense, arrenquem el programa 182. Atenció, que comença.
Amunt al taló.
Començarem, com sempre, fent una ullada a la cartellera teatral local amb la Júlia Stals, que ens farà un repàs de la cartellera a la platea indiscreta. Després ens reunirem amb en Marcel Castillejo perquè ens expliqui com han començat el cicle de teatre Univers Ionesco al Teatre Sant Vicenç. L'interacte ens arriba de la mà d'en Jaume Pont, que avui estrena secció Entre telers i talons. Deixarem que ell mateix ens guiï entre aquests cortinatges. Tot seguit, podreu escoltar la conversa que vam tenir divendres passat amb el director de Qui a casa torna, Salvador Esplugues, a la secció Comedians Sabadellencs. Per acabar, i per no perdre el costum, l'Elvira Franc ens comentarà les obres que ha vist aquesta setmana. Atents al taló de fons que el Jaume ens ha penjat avui. Platea les fosques, taló amunt i som-hi!
El taló de fons.
Aquesta temporada a Barcelona hi ha en cartell tot un seguit de musicals internacionals com feia temporades que no passava. Billy Elliot al Victoria, Cantando bajo la lluvia al Tívoli i Fama a l'Apolo. Pels amants del teatre musical és una gran notícia. El que passa és que, malauradament, tots aquests grans musicals són en castellà. Billy Elliot es pot entendre mínimament perquè prové d'una empresa productora de Madrid que ja l'estan representant allà, tot i que part de l'elenc actual és català. Però Cantando bajo la lluvia i Fama són produïdes des de Barcelona mateix. D'acord que es vulgui portar de gira per Espanya, però no ha de costar tant poder tenir un repartiment bilingüe. De fet, l'anterior ocasió que es va representar Fama, promoguda justament des del Teatre de Sol d'aquí Sabadell, a Barcelona es va fer en català i a la gira per la resta d'Espanya en castellà. El teatre és cultura i el català és una llengua que davant del castellà sempre tindrà les de perdre. Anem al cinema només en castellà i semblava que com a mínim el teatre es mantenia molt més en català. Però sembla que darrerament ja ni això. Si les persones de la cultura de Catalunya, com són la gent de teatre, no tenen en compte el català, malament anem. Personalment m'entristeix no poder anar a veure aquests grans musicals en català. Un gran referent, per exemple, va ser Sweeney Todd, que la versió barcelonina en català, de fa uns anys, va rebre la felicitació del mateix Stephen Sondheim. Em consola un fet, i és que aquests musicals, Fama, Cantando bajo la lluvia, no deixen de ser meres còpies, sense elements de creació pròpia. En canvi, els musicals que tenen el mèrit de ser creats aquí, i que també estan a la cartellera barcelonina actualment, són en català, com ara La filla del mar o T'estimo si he begut. Tampoc no cal cridar al boicot, com han fet alguns a les xarxes, però que sí que, si s'ha de prioritzar a l'hora d'anar al teatre, potser millor que s'esculli en català. Una llengua que es troba en estat d'emergència i que si els mateixos catalans no la cuidem, usem i promocionem, ningú no ho farà per nosaltres. La cultura ha d'estar al costat dels febles. Productors de teatre catalans, que sou gent de cultura, promocioneu la llengua catalana.
La platea indiscreta.
Comencem, doncs, repassant la cartellera local per no perdre'ns res de res. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Què hi ha?
Aquesta setmana va ben plena de teatre.
A veure, com va, com de plena?
Doncs comencem amb el Teatre Sant Vicenç, que s'interpretarà El camaleó i el pastor aquest divendres 1 d'octubre a les 10 de la nit i dissabte a la mateixa hora. I, a més, també es seguirà representant Tarzan el diumenge a 11:45 del matí i a les 6 de la tarda. I tenim oportunitat per veure Tarzan fins al 17 d'octubre.
Molt bé. Déu-n'hi-do, els del Sant Vicenç. Què més, què més?
També al Teatre La Bàscula aquest cap de setmana es figurarà l'inspector general, que la podreu anar a veure o bé aquest dissabte a 1 d'octubre a les 9 del vespre o el dissabte i el diumenge a les 6 de la tarda.
Molt bé.
També fins al 17 d'octubre, que acabarà aquesta obra. També al Teatre Arlequí seguiran figurant els tres porquets els dissabtes a les 6 de la tarda i els diumenges a les 12 del migdia fins al 3 d'octubre, és a dir, que aquest diumenge acaba. Després, a l'Espai Foc Ventura, és demà dijous 30 de setembre, 8:45 del vespre, s'inaugura Vet aquí Sabadell 2021 amb l'art de triar carxofes al 6è Festival de Contes. I també es defensarà Viva la Vida, que són contes per adults, i és aquest divendres 2 d'octubre, 8:45 del vespre.
Caram, sí que va plena, sí?
Sí, sí. Doncs seguim amb la companyia Teatreros, que presentarà Xerrem i no Xerrem, que és una obra de teatre mut amb un punt d'humor, que la podreu anar a veure exclusivament aquest dissabte a les 10 de la nit. I a l'Estruc hi ha en cartell el 16è certamen coreogràfic de dansa, que es mostrarà aquest dissabte 2 d'octubre.
Teatre mut, has dit, eh? És ben curiós.
Sí, teatre mut. Teatre mut amb un punt d'humor. I després a l'Espai Àgora, aquest dissabte 2 d'octubre a les 8 del vespre, es representarà un espectacle de màgia, i el diumenge 3 d'octubre a les 6 de la tarda segueix el Festival de Curs de Comèdia per a Pacurs, i Fata Morgana Teatre també participarà aquest dissabte en aquest festival del Per a Papà.
Molt bé.
I doncs, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzat, disponible a iOS i a Android, i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, Júlia. Doncs segurament algú ja ho haurà notat, que hem recuperat l'obra fake de cada platea indiscreta. La setmana que ve rodarem quina és.
Exacte. Aneu pensant a veure quina podria ser.
Apa, adéu-siau.
Adéu.
Si busquem a la Wikipedia mateix el nom d'Eugen Ionesco, una de les primeres coses que llegim és que va ser el creador i capdavanter del Teatre de l'Absurd. I si anem a la pàgina en francès, hi veurem una llista ben llarga de tota la seva obra. Precisament, aquesta temporada en podrem veure alguns exemples al Teatre Sant Vicenç, i perquè ens expliqui com serà tot plegat, comptem amb el Marcel Castillejo. Bon vespre, Marcel.
Bon vespre, Eloi.
Escolta, explica'ns, què és l'univers Ionesco? Aquest cicle.
Aquest cicle, ostres, nosaltres el que pretenem és que pugui tenir una continuïtat i que cada temporada puguem presentar un univers d'un autor diferent, d'un dramaturg o dramaturga diferent al Teatre Sant Vicenç. I a partir d'una petita mostra de tres o quatre de les seves peces més importants o no, perquè ara veurem que en aquest univers Ionesco també hi ha de tot, puguem fer com una mica un retrat, un petit retrat, de com és aquest autor, com és la seva obra, quines són les seves marques d'estil, podríem dir, i bueno, fer al capdavall fer això, fer un retrat d'aquesta obra, que segurament és una obra que no podem veure cada dia a Sabadell o cada temporada a Sabadell, no? Vull dir que també fem aquesta feina de recuperar un autor i unes peces que no acostumem a veure.
Com va anar l'estrena? Perquè veu estrenar la setmana passada, el 24 i el 25, oi? El Camaleó i el Pastor.
Exacte. Aquesta estrena va anar molt bé, la veritat és que estem molt contents, i havíem fet com una mena de primera funció abans de l'estrena a Sant Vicenç durant la Festa Major de Sabadell, en el marc del Festival en l'Aire, i molt bé, la rebuda del públic va ser molt bona, i és aquesta primera peça, és curiós perquè és de les que comentava abans, que és potser de la que menys es coneix, no? Ionesco té, tu deies ara a la introducció, té moltes obres, però de traduïdes al català ben poques, potser 4 o 5, i hem volgut fer com aquesta feina de sí que programar-ne dos de les que són més conegudes, com serien La Lliçó o La Cantant Calba, no? De les més mítiques, però també fer aquesta feina o fer aquest esforç de dir, bueno, programem-ne una que no s'hagi pogut mai veure en aquesta llengua o que no s'hagi pogut veure mai a Catalunya, com és El Camaleó i el Pastor, que és una adaptació de l'Impromptu de l'Alma, que és el títol original de la peça, i que és això, és poc coneguda, molt poc coneguda, però molt divertida.
I a part de que fos un autor poc conegut, abans d'entrar en les obres que fareu aquesta temporada, en aquest cicle, per què aquest autor? Per què Ionesco?
Home, perquè potser per dos motius. Un, perquè és molt actual, no? Perquè escriuen les obres durant les dècades dels 50, 60, 70, però és molt actual, no? Els temes que parla són... Al final, jo crec que ells, aquest tipus d'autors, no volen ser universals, però ho acaben sent, perquè són coses que la humanitat anem repetint els mateixos errors, inclús també ara en l'actualitat. Sí, i sobretot també perquè tenen aquest tipus d'autors de l'absurd, tenen aquesta... se'l retrata d'aquesta manera, no?, de que escriuen peces sense sentit, però al capdavall tenen molt sentit i fan una crítica brutal a la humanitat i a certs tipus de persones i de rols i a com davant de determinades situacions exercim el poder d'una manera molt tirana, no?, o molt... Bueno, fa una crítica brutal que s'ha d'aprofitar i que s'ha de fer, perquè seguim cometent aquests errors encara avui.
A la secció d'avui de Comediants Sabadellencs, de fet, l'obra que comentarem amb el seu director, que vam poder gravar l'entrevista, també és del Teatre de l'Absurd, en Harold Pinter. Aquesta temporada, per tant, en aquest cicle d'Univers Ionesco, hi tindrem El Camaleó i el Pastor, que s'acaba aquest 1 i 2 d'octubre, aquest divendres i dissabte. Encara queden entrades?
No, ja les hem exhaurit totes i això ja ho avanço aquí al programa, que hi haurà un parell de bolos que farem fora del Teatre Sant Vicenç, un parell de funcions, un parell de representacions que farem al Centre Cívic de Sant Oleguer a l'Àgora durant el mes de novembre. Ja acabarem de confirmar dates, però sí que si hi ha algú que s'ha quedat sense entrades ho podrà venir a veure.
Home, si hem volat tan ràpid, sí, val la pena. A l'Espai Àgora, digue-li a la Júlia que s'ho ha d'apuntar.
Exacte, sí, a l'Espai Àgora i a l'espera de que potser surti alguna cosa més, també, si té molt èxit.
Més endavant, el febrer, el 26 i 27 de febrer i el 4 i 11 de març, hi tindrem La Lliçó. Mm-hmm. Aquesta també la portes tu?
Aquesta també l'estem preparant amb la Maria del Valle, l'Albert Mitjans i la Salut Madriles. Ja veieu que són obres que tenen molt pocs personatges i que en general són en un únic espai, no? Vull dir que això també són coses que hem de tenir en compte perquè l'espai és el que és. Al final és el vestíbul, és el hall del Teatre Sant Vicenç i hi ha la infraestructura que hi ha i han de ser coses de petit format, però que no perquè siguin de petit format o no siguin tan... no segueixin una línia de programació tan comercial, no vol dir que no sigui un bon producte teatral. Vull dir que la gent en general surt molt contenta i el que pretenem nosaltres amb aquest cicle és que la gent vingui també a reflexionar, com a fer un exercici d'això, de pensar sobre el que estem explicant i sobre els missatges de les obres. I amb aquest univers que volem anar dibuixant de cada autor, que també els espectadors que vinguin a veure una de les obres i que vinguin a veure les altres puguin també anar detectant aquestes marques d'estil pròpies de cada autor, no? Per exemple, Ionesco, jo crec que es podrà veure doncs, que això que fa una crítica doncs, això en els rols que anem adoptant de poder, no? Quan hi ha una coincidència de diverses persones en un mateix espai, sense voler-ho, s'estableix, és una cosa molt filosòfica, però s'estableix com una relació de poder d'un per sobre de l'altre, no? Per damunt de l'altre, com els personatges que queden atrapats moltes vegades, molt sovint, a dintre d'una habitació, no? I això passa amb molts autors del Teatre de l'Absurd, que queden atrapats en un espai i no en poden sortir, que també és com una metàfora de com la humanitat, en aquell moment en què es va escriure l'obra, i potser també ara, avui, al segle XXI, estan atrapats, també, no? Què més? Després, una cosa molt graciosa que també passa tant en El Camaleó i en El Pastor com en La Lliçó, és aquesta ciclicitat de que les coses es van repetint una vegada i una altra i una altra i una altra com en espiral, no? I no s'acaba mai, no? I és com si l'obra és una tortura, no? Com és el cas del Camaleó, doncs la tortura aquesta es va repetint, 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 repetint. I com no avancem, com no la societat no progressa. Que... Bueno, és una visió molt pessimista, la dels autors del Teatre de l'Absurd, però és interessant perquè suscita molt la reflexió.
I la incomoditat del públic també la suscita? De voler saltar al vestíbul i dir, escolta, què...
Sí, bueno, en el cas del Camaleó, més incomoditat de què està passant aquí, no? No ho estic entenent. Però ja busquem això, vull dir que... O Ionesco també ja buscava això, no?, amb les obres que feia. És una incomoditat que també la podran riure, en aquest primer cas. Hi ha un debat etern sobre si les obres de teatre de l'absurd s'han de dirigir com a comèdies o com a obres molt dramàtiques i supersolemnes, no?, i superserioses. I, bueno, nosaltres farem una de cada, no? Aquesta primera del Camaleó l'hem dirigit completament com una comèdia, incorporant, a part d'aquest text de Ionesco, que evidentment ja està escrit, està adaptat però que ja hi és, doncs incorporant com tota una segona capa de, com de gag, com de comicitat extra, que va passant mentre a la vegada que també va avançant el text, no? Vull dir que hi ha tot, com tota una capa física de coses que van fent els personatges que li donen molta comicitat. Per tant, està dirigida com una comèdia, o està plantejada així. En canvi, la Lliçó, que serà la que vindrà, ho has dit abans, a finals de febrer, doncs està plantejada completament cap a la banda contrària, i intentarem que la incomoditat sigui incomoditat real, eh? De, no de somriure ni de riure, sinó de quedar-se una mica perplexa, de dir, bueno, i ara jo què, com haig de reaccionar davant d'això que acabo de veure? Que també és una molt bona manera d'enfocar aquestes obres, penso jo.
Tindrem el Camaleó i el Pastor, tindrem la Lliçó, i al final del cicle d'obres al vestíbul i del cicle Univers Ionesco, i tindrem la Cantant Calva. Mm-hmm. Això el 20, el 27, el 28 i el 29 de maig. Aquesta la portes tu també, la diriges algú altre, veig el cartell...
Aquesta la dirigirà l'Agustí González. I aquesta, doncs, també hem intentat que en aquesta selecció de tres hi hagués, ja ho deia abans, una mica de varietat, en aquest cas, aquesta obra de la Cantant Calva.
Comèdia, doncs.
No ho sé, la veritat, com l'haurà plantejat l'Agustí, i sóc conscient que se n'han dirigit versions de moltes menes, no?, diferents, encarades cap a moltes bandes diferents.
Aquest és un dels títols, de fet, més coneguts.
Sí, exacte, és el títol més conegut, crec jo. El que sí que està clar és que és una obra que fa una crítica a la societat així més aburgesada, no?, al sector més burgès, i a totes les seves convencions, doncs, brutal. O sigui que hi ha com una crítica també de la societat de classes i de la incomunicació que hi ha entre els personatges, que aparentment sembla que no, però que no hi ha cap tipus de comunicació, no?, entre ells.
I creus que tindrà bona rebuda aquestes tres obres?
Jo penso que sí, i que s'ha d'anar insistint, que és una cosa que no podem pretendre que de cop i volta arribi a un gran públic ja d'entrada, no? Ara, a començament de curs del setembre, que ja de cop i volta vingui tot Sabadell. Penso que això no passarà, però que sí que... i remetent-me una mica el que deia al principi, si anem buscant aquesta continuïtat dels cicles i anem descobrint autors i anem fent aquestes reflexions amb el públic que vingui, penso que mica en mica la gent s'anirà animant i s'aniran afegint i aniran entenent com és aquesta línia de programació i li aniran trobant el gust, li aniran agafant el gust.
Com ha anat el procés creatiu del Camaleó i el Pastor? És a dir, la preparació primera, els assajos després...
Mm-hmm. Clar, quan et trobes amb un text tan complicat com aquest, hi ha d'haver molts assajos només de text, no? Per arribar a comprendre què està passant allà o cap on hem de tirar o quins matisos li hem de trobar a cada rèplica, no? Hem intentat això, fet com tota una primera part, de dir, bueno, a veure cap on tirarem cadascuna de les rèpliques, no? I de trobar-li un sentit en aquesta peça també, perquè absurd, 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 bueno, però això no... no és un terme adequat. Sí que pot tenir un sentit, o pels personatges que ho estan fent, pels intèrprets, no? Ha de tenir un sentit. Per tant, ho hem intentat primer treballar així, i després col·locant, com fent tot el joc de posada en escena i buscant aquesta segona capa de què pot passar, de què s'està dient, però també què pot estar passant mentre s'està dient això en paral·lel, no? I assaig a assaig, anar buscant aquesta comicitat, anar-li buscant el sentit, anar-li trobant nous sentits també, que no només no jo, sinó tots els intèrprets i totes les persones que estàvem treballant en el projecte. i anar-li donant forma i anar-li donant el to que buscàvem de caos absolut, que jo crec que l'hem trobat bastant.
Déu-n'hi-do. Què és el que t'agrada més d'aquesta obra, del Camaleó?
Jo penso que el missatge, que per cert no n'hem parlat, el missatge que té que és una crítica als crítics. Primer de tot és una crítica als crítics, no? Aquests grans savis, doctors, experts en tot, que existeixen, perquè també tenim tertulians d'aquests que surten per la tele que serien perfils així, no? I és una crítica en aquest tipus de personatges. A la vegada és una autocrítica, perquè Ionesco també admet que era una mica així, i per tant també és una autocrítica cap a ell. Ell acaba fent, bueno, no vull fer spoilers, però acaba adoptant una mica el rol aquest de doctor superexpert en tot. I després, pel missatge que nosaltres intentem traslladar al públic de com es pot imposar la llibertat artística, la llibertat intel·lectual, com es pot imposar això com a pauta a seguir, no? Com els revolucionaris volien la llibertat intel·lectual artística, com això es pot imposar? No es pot imposar la llibertat, no? Per la seva pròpia... perquè ha de ser llibertat, llavors no es pot imposar de cap manera, i com això, com aquest discurs, és molt filosòfic això, però com aquest discurs és absolutament contradictori i com es pot defensar, és que no es pot defensar de cap manera, no? Llavors Ionesco jo crec que també es troba en aquesta contradicció i ho intenta posar això en aquesta obra, i ho intenta fer, o almenys nosaltres ho hem tirat cap a aquesta via de manera còmica, i que la gent, a part de reflexionar, doncs, també pugui riure.
Cal veure-ho per gaudir-ho i per criticar-ho, també. Doncs escolta, Marcel, moltes gràcies per venir aquí i estar una estona amb nosaltres, i molta merda a les properes.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Bon vespre.
I nosaltres continuem l'espectacle d'avui amb en Jaume Pont, que com aquell actor que ens indica amb la seva entrada a l'inici d'una nova escena, avui estrena una nova secció.
Entre talers i talons.
Estrenem, doncs, nova secció entre talers i talons, i perquè ens ho expliqui com anirà tot plegat, i tenim en Jaume Pont. Hola, Jaume.
Hola, què tal? Bon vespre, Eloi. Bon vespre, oients. Com estem? Ens tornem a trobar aquí.
Sí, encara que sigui telefònicament, però i tant, i tant.
Exacte, jo molt content de poder continuar vinculat al programa, encara que sigui fent aquesta secció, que bé, no sé si ho heu explicat, crec que sí, el Marcel ho va explicar quan es va presentar el programa fa un parell de setmanes, que aquesta secció de què parlarem serà de teatres històrics, de la història del teatre, de locals de teatre a la nostra ciutat. I això, aquesta és la meva intenció, anar-vos explicant. Espero no avorrir molt i intentar que sigui el més amena possible, però jo crec que és interessant conèixer els locals de teatre de la nostra ciutat i això, una mica la història de la nostra ciutat a través del teatre.
De fet, sempre parlem de les obres que es fan, dels actors que surten, la gent que hi participa, però no de l'edifici en si.
Exacte, i a més a més hem d'entendre que al final, i més en el teatre que fem nosaltres, que és teatre d'aficionats, doncs aficionats al teatre, diguem-ne, que al final el que nosaltres sabem és l'herència del que han fet anteriors aficionats al teatre, també, perquè molts de nosaltres no hem tingut una formació específica, sinó que la nostra formació és la pràctica i el que ens han ensenyat, el que hem rebut d'herència de altres persones, no? I per tant, conèixer la història del teatre, doncs, és interessant. Però escolta, no m'enrotllo més i començo a explicar una mica el que volia comentar-vos avui, que és que una mica volia explicar el títol de la secció, que és Entre talers i talons, i és perquè Sabadell és una ciutat de teatres, però actualment tenim molts teatres, però és que ni molt menys pel nombre de grups de teatre que tenim a la nostra ciutat actualment, no és el moment en què hi ha hagut més grups de teatre a Sabadell al llarg de la seva història.
Cosa que sembla mentida de dir, perquè déu-n'hi-do els que hi ha ara.
Sí, i d'aquí ve, de fet, el nom de la secció, Talers i Talons, perquè justament el moment en què la ciutat va tenir més teatres va coincidir en el moment en què la indústria tèxtil era també l'activitat econòmica principal de la ciutat, i el soroll dels talers omplia els carrers de Sabadell. I això és el que vull explicar-vos. Entre telers i talons és el nom de la secció, i ja sabeu que la paraula teler, per començar, és una paraula polisèmica, que tant significa el teler per teixir, com en els teatres és l'espai a la part superior de l'escenari on se situen, on es pengen els decorats, i que tradicionalment amb un sistema de cordes, politges i barres, doncs, es feia servir per pujar i baixar els decorats. I a més, la disposició de diverses cordes en paral·lel era similar a un teler de teixir, i d'aquí prové aquesta denominació. Per tant, aquesta polisèmia de telers i talons, doncs, de telers, de la paraula teler, doncs, ja té aquesta relació entre el tèxtil i el teatre. I a més els talons, que ja sabeu que un taló és una tela gran que ocupa tota la superfície de la boca de l'escenari i que és feta de roba, per tant, de teixit, també, per tant, ve del món del teixit. I finalment, entre talers i talons, digues, Eloi, entre talers i talons.
Entre talers i talons.
Aquesta TTT, aquesta cacofonia, és el mateix so que fan els talers, no, del soroll dels talers amb la llançadora.
Sí, és veritat.
Entre talers i talons, aquest TTT, repetir les T's, doncs és una mica això, no? I és que si Sabadell és la cinquena ciutat de Catalunya, actualment té 217.000 habitants, la següent ciutat més poblada és Lleida, amb 140.000 habitants. Per tant, si us hi fixeu, perquè Lleida ens atrapi, ha de passar molt, molt, molt temps. I tot això, que Sabadell sigui una ciutat, doncs, tan poblada i 105a ciutat de Catalunya, és justament gràcies a l'empenta de la indústria tèxtil durant els segles XIX i XX. I el Teatre Sabadell, de fet, el Teatre Sabadell no va sorgir al segle XIX. I ja està documentat, doncs, des de molt abans, des del segle XVII, i en parlarem en la propera edició de la secció, eh? Però és a partir de mitjans del segle XIX, amb tots els canvis motivats per la industrialització i l'aparició de la nova societat liberal burgesa, que el teatre es converteix en un fenomen de masses. I si avui anar al teatre de vegades encara és massa sovint com una cosa de minories, al segle XIX anar al teatre era pràcticament una cosa de dia a dia, del dia a dia. Més o menys el que pugui ser com ara nosaltres, arribar a casa i connectar l'aparell de televisió...
I posar el Netflix, oi?
Era anar al... Exacte, posar el Netflix, doncs per ells era anar al teatre. El teatre era el mass media per excel·lència de la centúria, sobretot a partir de la segona meitat del segle XIX. Perquè tenia tant èxit, doncs, el teatre? Doncs això, la popularització de formes artístiques, la disponibilitat d'edificis, és el moment que es construeixen els edificis, els grans edificis destinats a teatre, perquè, doncs, es va produir la desamortització, que va ser aquesta mena de procés en què es van agafar edificis que eren de l'Església Catòlica i es van convertir en públics, i molts d'aquests, doncs, aquests espais es van transformar, doncs, en mercats, en places i en teatres. I de fet, per exemple, el Teatre Liceu a Barcelona, doncs, es va construir sobre un convent. I a més també, doncs, és el segle XIX que el teatre socialment deixa de... i els comediants deixen de tenir aquesta visió com tan negativa, tan pejorativa, tan de ser una professió, doncs...
De segona, sí.
Exacte, de segona, i es converteix ja en una professió més honorable, comencen a aparèixer, doncs, actors famosos, actors i actrius famosos, i a més també l'alfabetització de la població fa també que mica en mica, doncs, el teatre ja no només siguin els professionals que s'hi dediquin, sinó que passi aquesta situació, que també passarà amb l'esport, que tu davant del teatre pots tenir o bé una posició passiva o bé una posició activa. O sigui, pots anar a ser espectador o pots també fer teatre. I també, doncs, al llarg del segle XIX és quan comença a aparèixer l'afició de fer teatre, que no siguin només professionals que vagin que facin teatre, sinó que també siguin aficionats. I aquest teatre d'aficionats, de fet, es feia no en els grans teatres, sinó que normalment es feia en cafès, en espais, diguem-ne, de cases privades, amb grades amb taulons, en llocs més que no eren els grans teatres, el teatre d'aficionats. I aquest fenomen, Eloi, que t'estava explicant, doncs no és un fenomen que només va passar aquí a Sabadell, sinó que és general a tot Catalunya i a tota Europa al llarg del segle XIX. Però que, com deia, Sabadell, en aquesta època, és el moment en què viu una gran expansió i passa, de fet, de ser una vila a convertir-se en ciutat. I per tant, tot el teatre, que va en paral·lel doncs, a aquest procés doncs, d'industrialització... Doncs,
creixement demogràfic, també... econòmic, sí, sí, exacte, desenvolupament cultural, amb les llars socials... Sí, sí.
Exacte, Sabadell també és molt intens i és el moment en què apareix, doncs, apareixen molts teatres. I justament la davallada del teatre, quan el teatre va deixar de ser doncs, això, aquest mass media que explicava entre la població, doncs, va coincidir també en paral·lel en el moment amb la decadència i amb la davallada de la indústria tèxtil a Sabadell. I això va ser més o menys a mitjans del segle XX, cap als anys 60 i 70, que és quan apareixen doncs, maneres de lleure abans, durant el segle XIX i XX, a principis de l'any, doncs hi ha poca oferta de lleure, però en canvi a partir dels anys 60 i 70 és el moment de la televisió, dels 600, en què hi ha una diversificació del lleure. I per tant, el teatre deixa de tenir doncs, aquesta, no ho diria monopoli, però sí aquesta predomini entre la població com a oferta de lleure.
Déu-n'hi-do, doncs escolta, si et sembla, ho deixarem aquí als alegres anys 60 i ho reprendrem el proper dia.
Perfecte.
Escolta, una pregunta que et volia fer abans, que no hi he pensat abans. Et va arribar la Chaise Longue?
No.
No?
No m'ha arribat la Chaise Longue.
Ostres.
Eloi?
Ja revisaré, no? Doncs, l'adreça.
Sí, ja te la passo perquè, home, l'espero la Chaise Longue, eh?
No, i mira que la vaig tornar a fer tapissar.
Doncs sí, doncs escolta, l'espero, envia-me-la, la vull rebre, i tant.
Molt bé, doncs. Moltes gràcies, Jaume.
Vinga, ja ens veiem.
Adéu-siau.
Adéu.
I nosaltres continuarem escoltant l'entrevista que li vam poder fer en Salvador Esplugues, director de Qui a casa torna, el passat divendres al sortir del Teatre Gaudí. El dia de la Mercè, són un quart d'una de la nit, de fet ja és dissabte 25. Fa una bona estona que hem acabat de sortir de veure Qui a casa torna, al Teatre Gaudí, dirigida per Salvador Esplugues, i ens trobem al bar del costat amb el seu director, en Salvador, i l'Elvira Franc per comentar l'obra. De fet ja ens va bé haver-ho paït una estona abans tot fent una cervesa i sopant, perquè Déu-n'hi-do quina obra.
Déu-n'hi-do l'obra. Molt forta, sí, eh que sí? Sí, en Salvador Esplugues és de Sabadell, per tant és un comediant sabadellenc i per això el volem entrevistar avui. I per començar, la primera pregunta seria: com vas començar en el teatre? Què vas fer primer de tot? Què et va induir a posar-te en aquest món?
Bé, doncs segurament ja em ve molt, molt de la infància i és un munt de curiositats. Curiositats per plasmar a dalt de l'escenari allò que primer llegint m'arriba molt i em provo aquesta ànsia de com ho passaria a dalt d'un escenari. Sí, sí, gairebé com a joc. Ja de nen ja dirigia els meus germans, veïns, a l'estiu ja m'entretenia a jugar fent teatre. Sí, sí, segurament ve d'aquí.
I després com vas començar? Actuant?
No, vaig començar amb la típica, diguéssim, colla d'esplai d'estius, que un amic em va proposar ajudar-lo a ell, i amb l'excusa de distreure uns quants marrecs i fer alguna cosa més de profit, que estar només tot el dia sense fer res, perquè m'entengueu, i allò típic que d'estiu en estiu vam anar fent una obreta, altra obreta, ens vam anar engrescant. Jo vaig agafar el relleu d'aquest amic que em va proposar ajudar-lo amb ell i vaig continuar jo amb tota aquesta com colla de nois jovenets.
Sempre dirigint?
Sempre dirigint. Quan vaig començar, com que feia obres pensades per ells, però sempre hi havia algun paper o personatge que convindria que fos ja una mica més adult, doncs agafava algun paper i també el feia. Sí, sí.
I després vas estar al Teatre del Sol? Vas actuar al Teatre del Sol?
Molt més tard, eh?
Molt més tard.
Molt més tard, sí.
Després de fer, doncs, de dirigir aquest jovent,
sí.
Com et vas anar incorporant al teatre?
Aquest jovent em va anar portant a que jo em vaig anar engrescant, ells també, ells anaven estudiant alguns teatre, d'altres veient-ne, d'altres fent-ne amb mi. Llavors alguns ja ho deixen, altres continuen, et diuen que volen continuar amb tu, veus que em van aprenent, que es van fent grans, que sembla que van de debò. Llavors, per selecció natural, es fa un equip que et ve rodat, perquè s'ha fet una selecció maca de gent que volia fer teatre de veritat, i amb ganes, i amb, diguéssim, amb professionalitat. Aleshores, mentre uns n'aprenen, jo també n'aprenc, tot és autodidacte, però que entre tots, tot d'una surt el fruit de molts dies o setmanes o mesos o anys fent-ne només per plaer. Sí, sí.
Molt bé, i llavors ja va venir el Teatre del Sol, va venir doncs, a dirigir ja més professionalment, suposo.
Sí, el Teatre del Sol és un apunt, perquè jo no hi he dirigit res, només vaig participar en el musical Pirates, de Pensans, sí. Però la meva trajectòria teatral és una anècdota, com a actor i de participant-hi com a cantaire.
Ja, i a part...
La meva trajectòria és molt més de teatre de text, bàsicament dirigint, i enfocada doncs, a aprofitar que una colla de nanos que podrien estar-se hores i hores en el cas dels jovenets a l'estiu doncs, o fent el que fos, però que van apreciar que el teatre era interessant, doncs això s'ha d'aprofitar i fomentar. D'aquí vaig veure que els que més volien fer-ne tenien allò que diem tables, i hi havia projectes més adients per les seves edats. Aleshores, tant com vaig anar encertant els projectes amb les edats dels personatges, d'ells, dels actors, jo veia que la cosa rutllava. Llavors et decantes a anar buscant actors que encaixin amb els projectes que vols fer. Jo he acabat sempre dirigint. Actuant ha sigut per mi molt, molt anecdòtic.
Ja.
Molt anecdòtic.
I què... Explica'ns una mica què has dirigit i amb qui has estat.
Val. Com a director, jo dono prioritat a que... Jo soc filòleg, d'acord? Filòleg hispànic. Mm. Evidentment, llegeixo molt en català i intento fer teatre en català. Però com a filòleg, quan un text m'arriba, jo ja sé si el puc dirigir o m'atreu a dirigir-lo, perquè em detecto si serà fàcil o no per mi fer-ho. Si m'ha provocat alguna cosa o m'ha interessat el text que he llegit, ja és una bona senyal. Aleshores, a partir de que un text jo el puc visualitzar, creure-me'l i entendre que si a mi m'ha provocat, també puc provocar el de l'escenari, la segona part és, val, aquest text quan pugui el faré, però no sempre el tinc a punt, no sempre toca, no sempre hi ha el personal. Aleshores, he anat com deixant projectes al calaix, que diem, però tots s'acaben com fent, eh? El cas d'avui, el Pinter, qui a casa torna, jo l'havia vist al Nacional, com a espectador. Aquell dia vaig decidir que jo, quan pogués, la faria com a director. Doncs mira, jo vaig fer en el seu moment el Versus, el 2011, i ara hi he tornat. Això és un petit, doncs, és lograr coses que abans ho somiaves o ho volies fer, i és tan sols paciència que... que ens passa i ho fas. Sí, sí.
Molt bé.
I llavors, textos, et diria que com a filòleg em crec molt que hi ha autors importants i que ens han dit que són importants, i jo m'ho crec que són importants. I llegint ho veus que són importants i te'ls creus. Per tant, cada època i a cada cultura o cada país, jo m'he cregut els autors que m'han dit que eren importants. I crec que no he perdut el temps. I he fet textos, doncs, de Pirandello, Strindberg, molts, Tennessee Williams, i he repetit, he fet més d'un Strindberg, vull dir, Dario Fo, o sigui, jo crec que els autors marquen la qualitat del producte que acabes dirigint.
I llavors la companyia Frog, la vas crear tu o hi era una companyia que existís?
No, la companyia Frog és anecdòtica. Jo amb aquests marrecs que et deia de fa més de 25 anys ens dèiem Niu Somiis Teatre, que ja em va agradar molt. Niu Somiis Teatre, perquè justament fèiem això, somiar. Ho dèiem Niu Somiis i més somiàvem. D'aquí vam anar fent una mica més grans ells, i quan em diu, home, doncs va, ens hem d'anar pel món i hem de fer bolos, jo els hi vaig fer creure que era important tenir un nom de companyia. I llavors, com que vaig donar prioritat a que entre ells decidissin com ens diríem, amb 17, 18 anys, havia de ser un nom una mica, doncs, o divertit, o joguès, I entre ells van començar a fer Frog, bueno, total que vam decidir que Frog era un nom simpàtic, granota, ara avui som aquí, demà som allà, ara fem aquesta cosa, demà en fem una altra, va entrar molt bé, i com que amb els que jo tenia doncs, més, diguéssim, més confiança, o que vaig veure que sí que podia fer coses, vam dir, direm companyia Frog. Després quan ja te la fas teva, tu et vas fent més adult i dius, home, però és igual, queda l'anècdota, el record, aquesta enyorança de dir, si vam començar com a Frog, hi ha gent que encara avui en dia fa teatre i diu d'això, doncs ja està bé, i no, ja no hem canviat.
I quants anys fa, doncs, que vau crear aquesta companyia Frog?
Aquesta companyia segurament en fa uns 20. El 2011, quan ja et creus que realment això està ben encaminat i vols fer un intent de creure't una miqueta més, ens vam fer Associació Frog, d'acord? I vaig pensar, mira, com ho farem i qui ho farem? I vaig pensar que com que el teatre és molt d'equip, doncs jo com a director, un actor, una actriu i un ballarí. I amb aquests quatre companys que havien fet tot teatre amb mi, vam fer Associació Frog i fins al dia d'avui.
I heu vingut algunes vegades a actuar al Teatre L'Alternativa d'aquí a Sabadell, eh? Sí?
Sí, a Sabadell des que m'han obrit les portes i he portat els creditors d'alguns streamers i després les regles del joc del Pirandello. Sí, sí, sí.
I aquesta obra de que hem vist avui, sí? Qui torna a casa, la vas dirigir ja fa 8 o 9 anys. Que la vau representar al Teatre Versos.
Sí, Qui a casa torna, Qui a casa torna.
Qui a casa torna.
La van fer al Versos Teatre i justament perquè ja va agradar en el seu moment i va semblar que la feina estava ben feta i que la controvèrsia ja estava també ben servida, l'Ever Blanchett que ja portava la Versos i aleshores també el Gaudí, doncs ara ha sigut ell qui em va dir, escolta, Salva, si recuperes i reprens Qui a casa torna, et plantifico la sala gran del Gaudí. I així ha sigut.
I aquesta obra ho té tot de Pinter. És a dir, té l'erotisme, té un aspecte sàdic, té, sí, de tot.
Tindria totes les constants del seu estil.
Té una part d'humor, té... Sí, sí.
Sí, i et diria que té una cosa més d'altres obres, perquè el Harold Pinter té moltes obres controvertides i amb tots aquests temes que hem vist avui, però també habitualment té obres de pocs personatges. Aleshores, en aquesta en concret, tu veus un microcosmos familiar molt potent. Ell juga sovint amb triangles amorosos, amb duets, parelles. Aquí tens 6 familiars, per tant, el microcosmos...
La tradició, per exemple, són 3 personatges.
Per tant, què t'aporta? Que això encara... tens més possibilitats de que passin encara més controvèrsies, més... Tot es multiplica.
Després d'haver-la vist, aquesta obra, m'ha deixat la sensació de ser un espectador viatger astral que ha entrat a formar part de la vida d'uns personatges que, dels quals no hagués ni volgut sentir a parlar en la meva vida. I durant gairebé tota l'obra, l'únic que volia fer era marxar. És a dir... I ha arribat un moment en què de les situacions que es creaven a l'escenari, entre tensió i tensió i descans en aquesta mena de ring que s'ha creat a més de 4 cantons en aquest escenari que teniu a l'espai de Tragodí, es creaven aquestes situacions que quasi que desitjava que s'acabessin. Van dir, ja està, ja he tingut prou, no vull veure la següent. O què passarà, o què no passarà. De fet, em preocupava a mi tant què estava passant com què no estava passant.
I què volen dir els personatges que no enraonen, també, les mirades que es fan entre ells, que intueixes el que poden pensar.
Sí, sí, perquè en Harold Pinter és un autor de l'opressió, de la, molta gent que no diu el que voldria dir o no ho diu quan ho hauria de dir. Llavors hi ha personatges foscos, el que t'ha passat a tu, Eloi, és que clar, has entrat en un món opressiu, un microcosmos fosc, tancat, anglès, la nit, uns dormen, altres arriben de manera misteriosa, tot és com fosc. Hi ha personatges que i són molta estona en escena, no enraonen, però hi són. I és el que diu l'Elvira, com que hi són, què t'aporten? Clar que en Peter té molts silencis, però aquí tothom enraona, però és que n'hi ha que no enraonen. I aquesta gent aporta silenci, però el silenci presencial. I tu pots seguir el guió del que t'enraona, però del que no t'enraona també el pots seguir, el guió. I mentre un enraona, l'altre escolta, l'altre es mira del costat, l'altre provoca, l'altre fa un gest, l'altre se'n va. Hi ha moltes informacions que no estan dites.
S'intueixen.
Silencis hi ha els justos, perquè amb aquests muntatges tan d'envergadura i tan densos no pots abusar dels silencis. Tu quan llegeixes un llibre t'hi pots recrear molt, quan la fas en viu has de respectar els silencis naturals. És un text molt realista, molt realista. Aleshores, un enraona el seu tempo, cada personatge va al seu tempo, cada personatge té el seu ritme, ja n'hi ha de personatge. L'oncle Sam té unes pauses que les ha de tenir, els joves no cal que les tinguin, entren amb una energia que no és la de convenient fer pauses, ho has de mesurar, n'hi ha que arriben cansats, n'hi ha que no, n'hi ha que porten... Però el conjunt, hi ha gent que no enraona, i és, per tant, sí... I està sumant, però el silenci actuat també compta aquest silenci.
De fet, la noia, la protagonista, la noia, poder és de les que té menys paraules, i en canvi és la clau de la funció.
Sí.
I no de paraules...
Això vol dir que cada un dels sis personatges, evidentment la Ruth, només senti pel fet de ser-hi, ja t'omplena. Complena el temps, l'espai i tot el que veus i diuen. Això passaria amb tots sis, l'únic que és clar, cinc homes i una dona, l'espectador també t'hi porta. Segueixes més la dona, la mires més, l'analitzes més. Cinc homes, quan veus a més com són, i de seguida fas un retrat de com és aquesta família, si no hi poses la dona. Però clar, quan hi ha la dona, t'atrau, no? La dona t'atrau. T'atrau, i és igual si no enraona, perquè hi és igualment i amb molta més força que potser una altra dona amb un altre espectacle i un altre guió.
Sí, aquest personatge realment brilla i et captiva.
Sí.
De fet, l'obra en si, no diria que és que et faci estar atent, sinó que és que no pot fer altra cosa que estar atent a tot el que passa.
Sí, et té sempre manxa, no? Pendent del que va passant, no? Aquesta obra, dèiem que fa 7 o 8 anys que la vas fer, el repartiment era el mateix o has canviat alguna cosa?
No, perquè han passat 7 o 8 anys, aleshores hi ha dos canvis, el del Enric Cervera que ens fa el Max, el pare, i justament la Gemma Deusedes que ens fa la Ruth. Uh-huh. Aleshores, a l'incorporar dos personatges d'aquesta envergadura, tot el que poguessis o volguessis recuperar en el seu moment en el versus, cau per si sol. Perquè és un joc de combinatòria, de sensacions, de feelings, de mirades, cau. Per tant, és igual, es poden fer unes lectures, pots intentar recuperar perfilades, pinzellades, que és igual, perquè cau. Aleshores, és tornar a començar amb la feina feta dels que ja l'havien feta. Perquè si els personatges estaven ben esbosats, això ha sumat molt, perquè amb el temps de la pandèmia hem tingut un ritme molt, molt trencat, i molt desajustat. M'ha ajudat molt que quatre personatges ja la tinguessin una mica a punt.
Clar, la vau començar a assajar abans de la pandèmia.
Mira, vam fer la primera lectura de text l'endemà que ens deien tots confinats.
Caram.
Perquè tinguis una orientació. D'aquí ja va caure que tothom amb el text a casa, què fem?
Clar.
O què no fem? Pues no ens podíem esperar. Jo vaig obviar fer res via online, no hi crec, teatre a mi no m'encaixa online, i vaig dir només hem d'esperar, com que qui espera s'espera o no, aquí no ens vam desesperar del tot, ens vam esperar. I després una miqueta quan vam començar a desconfinar-nos en funció dels que podíem, disponibilitat, el tema aquest, perquè esclar, no som de Barcelona, jo vinc de Sabadell, hi ha un actor de Vilafranca, hi ha un actor que viu a Tarragona, tot era molt difícil. Els espais ens queien, tenia un conveni amb el Gaudí i el centre cívic La Sedeta, va caure com a centre cívic, quan van obrir els centres cívics aquest centre va quedar com a centre de vacunació massiva, o sigui, perdíem els espais, no hi havia manera. per dir, en setmanes només podien llegir, fer feina personal, però molta paciència, molta.
I en plan de direcció ha sigut, sí, sobre una base, però ha sigut tornar a començar, diguéssim, no? Pel que deies, tornar a començar.
No, és diferent, perquè la base, quan ja has treballat un text, ja la vas fer. Si no hagués funcionat, sí, perquè has tingut feina, però si t'ha funcionat, s'ha de ser una mica entre especulador i ingeniós, però no voler fer masses coses diferents. Aleshores, com que havia resultat, l'únic que havia de fer és caminar una mica a l'aire, ja que renovàvem actors i havien passat molts anys, doncs renovar aquesta casa Pinter que heu vist, és una mica renovada. Hi hauria el mateix atrezzo, entre cometes, que es diu que calia el sofà, calia un silló més gran, calia un espai de l'oncle, calia quatre cadires o les que heu vist, però no havien de ser les mateixes. Llavors renoves una mica l'espai per fer un aires nous i el joc de quatre bandes, que de dues bandes que ja tenia la seva hàndica, el versus, aquí n'han sigut quatre.
I el moviment ha hagut de canviar.
Sí.
Clar, per dirigir-te a tots els públics ha hagut de...
Sí, però és fer uns deures que també són atractius, però no complicar-los.
Doncs ja no li diré quina sort que l'heu pogut fer, sinó gràcies per no haver-vos rendit malgrat les dificultats que us hagin pogut sortir pel camí de Covid i no Covid i d'espais i no espais.
Moltes gràcies, sí, perquè hem gaudit
molt. Ha valgut la pena.
N'hem gaudit moltíssim.
I de fet, el recomanem molt perquè...
Sí. És una obra que surts pensant, que et fa pensar. Que demà tornem a pensar i tornem a plantejar noves coses que han sortit.
No és que no és només anar a passar l'estona. És...
Sí.
I si tornes, pots canviar de perspectiva.
També.
Sí, pots venir quatre vegades.
Això mateix, tenim quatre bandes.
I ja no és només tornar, és tornar i
mirar-la. I veure d'una altra manera. Moltes gràcies, Salvador.
A vosaltres.
I molta merda per les properes.
Això.
I ja tenim aquí l'última escena del programa d'avui. I com a protagonista, l'Elvira Franc, com és habitual. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Suposo que una de les dues obres que ens comentaràs avui serà la d'aquí a casa torna, no?
I tant, sí. Començaré primer per una altra, que també és molt interessant, i acabarem per aquí a casa torna.
Vinga, doncs.
Doncs, què et sembla? Comencem?
I tant, i tant.
Doncs mira, avui parlaré d'una obra que es fa a la sala Atrium, que es diu La dona del tercer segona, de Víctor Borràs. Una genial, genial interpretació de Laura Márquez, dirigida per Ivan Benet, un actor que també dirigeix. Una dona de mitjana edat, separada, viu amb el seu fill d'uns 20 anys, que és un noi amb problemes de comportament, segurament amb alguna malaltia mental no diagnosticada. La dona es presenta a la reunió de veïns de la comunitat de veïns per anunciar que el seu fill, en un atac d'ira, va ser qui va destrossar les bústies de correus que feia poc havien posat noves. Ella defensa el comportament del noi, però al mateix temps explica la vulnerabilitat en què viuen, la manca de serveis sanitaris per afrontar els problemes psicològics i la censura i el menyspreu i despreocupació dels veïns davant dels problemes de cada un. La dona se sent sola davant de la conflictivitat del seu fill i no es relaciona amb ningú. Treballa com a carnissera, tallant i envasant la carn sense tenir cap contacte amb els compradors. I d'aquí ve la seva soledat, perquè no té cap contacte amb ningú, només amb el seu fill. I, en la reunió, demanarà ajuda. Els veïns d'aquesta comunitat representen els espectadors. L'actriu es dirigeix a ells com si fossin part d'aquesta assemblea. I ella es fa escoltar, però a més fa emocionar, entendrir i fins a arribar a sortir de l'espectacle amb un nus al coll. La magnífica, magnífica actuació de Laura Márquez és digna d'un superpremi, una interpretació que sap posar matisos a cada estat emocional. En principi sembla superficial, tímida o inconscient, fins que va traspuant el seu dolor i desesperació i arriba a interpel·lar el públic. Per altra banda, el director ha cuidat cada detall de forma honesta i molt directa, ressaltant per sobre de tot la veu de la monologuista, afegint algunes filmacions projectades a la paret del fons de l'escenari amb imatges del noi representant el seu fill, que a més és el fill mateix, el verdader fill de l'actriu, uh-huh. en Samuel Manrique. Tot plegat fa ressaltar el tema com un fons colpidor i angoixós, i la metàfora del fet que moltes vegades amaguem i no volem saber els problemes dels altres. També jo diria que en moltes sales petites pel seu aforament, no sí. pas per la seva qualitat, es fan obres d'extraordinària qualitat, i aquest és aquest cas. Proposta que assigna el grup Teatre Neu, una verdadera, diria jo, una verdadera joia teatral.
Home, parlem de Laura Márquez. L'has deixat que... molt bé, sí, sí.
Sí, és molt, molt, molt bona. Laura Márquez voldria dir que, tot i no ser una actriu de les més de renom i reconegudes com a de les aquestes tan més famoses, és una bona actriu. La vam poder veure a Pedra de Tartera o a Santa Joana dels Escorxadors, entre altres. I no té res a veure, segons com, en els papers que li hem vist per la tele, I l'actriu va obtenir el premi de Margarita Xirgo el 2011 justament per l'obra que he citat, Pedra de Tartera, mm-hmm. una adaptació de la novel·la de Maria Barbal, on feia un paper també extraordinari. I personalment em sap molt greu que no es reconeguin les actrius que actuen en grans... Sí, que tenen més veu les persones, les actrius, que actuen en grans teatres i que potser no són tan populars, i ens oblidem d'aquelles que estan al peu del canó fent tot tipus de paper, tant siguin secundaris o de protagonistes. I en aquest, la dona del tercer segon, la Márquez, ha demostrat una vegada més la seva qualitat.
Doncs a veure si amb la teva crítica hi posem una pedra més per fer-hi justícia. Escolta, jo tinc molta curiositat per saber la teva crítica sobre Qui a casa torna, perquè hem escoltat l'entrevista ara fa
no
res
amb el Salvador. Només deixa'm dir, Eloi, que aquesta, la dona del tercer segona, es pot veure fins al 3 d'octubre. I ara sí, anem a veure la del Teatre Gaudí, anem a parlar de la del Teatre dels Judits i torna a casa. És de la companyia Froc, l'encertada direcció de Salvador Esplugues, que és el que m'ha entrevistat abans, mm-hmm. que ha acabat de posar aquesta controvertida obra de l'autor del Premi Nobel de 2005. En aquestes dues representacions, em sembla que ja ho hem dit també a l'entrevista, quasi tots els actors són els mateixos, menys la protagonista, la noia. I sobretot, justament, sobre la noia, recau i gira tota l'obra, tot i que parla poc, és el que farà el desdoblament força important i capgirarà el comportament dels altres personatges.
És ben bé, sí, el centre de la Diana, i tant.
Sí, deixa'm explicar una mica l'argument, com sempre faig, A la ciutat de Londres arriba un professor de filosofia per presentar a la seva dona, a la seva família. La parella tenen tres fills que els han deixat als Estats Units. Ell, aquest germà, que és el germà gran, és l'únic de la família que té una bona posició econòmica i una professió brillant. La resta, el patriarca, dos fills i un oncle, viuen en la mateixa casa de Londres amb la mateixa senzillesa i bastant desordenadament. Cada un té el seu problema i manera de viure diferent. El pare està jubilat i és una persona amb un caràcter fort. Mm-hmm. El fill, un dels fills, és botxejador i l'altre es dedica a negocis no gaire clars. L'oncle és un vell que fa de xòfer per l'encàrrec. Enveges, odis entre família, erotisme i prostitució. Uns temes que Harold Pinter els tracta amb ironia i simbolismes desencadenant un final ambigu. L'obra s'acaba amb aquesta ambigüetat, diria jo, Una posada d'escena sòbria i senzilla a la sala gran del Teatre Gaudí, que com sempre fa dissenyar de quatre bandes, unes actuacions plenes de detalls i suggeriments que saben transmetre el difícil plantejament d'aquesta obra dura i amarga, amb una direcció on ressalta el simbolisme i en alguns moments el dramatisme i l'absurditat de les situacions. Una obra que ens surt amb una estranya sensació de voler aprofundir sobre molts temes, ja que fa una crítica punyent de les conviccions i comportaments de la societat, però que en cap moment pretén donar cap sortida de moralització, Al contrari, és un text que incita i segons com desperta un sentiment d'enuig i desplaer davant del que va passant a l'escena, que no deixa gens indiferent.
I tant, sí, és ben bé una obra que et fa estar atent com a espectador fins ben bé l'últim moment. Elvira, no tenim més temps. Moltes gràcies per aquestes dues recomanacions tan ben fetes avui i ens veiem la setmana vinent.
D'acord, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
I d'aquesta manera baixem el taló del programa 181 sobre l'actualitat teatral sabadellenca a l'antena de Ràdio Sabadell. Recordeu que podeu seguir-nos a Facebook i a Instagram i que podeu recuperar tots els programes a la carta buscant el podcast a la web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Ens acomiadem. Això sí, fins dimecres que ve a les 9 del vespre. A reveure! Amunt al Taló!